El cafè de la ràdio.
I ens quedem amb les vacunes i parlem aquesta hora amb el doctor Valentí Pineda, pediatre de l'Hospital de Sabadell, president de la Societat Catalana de Pediatria i expert en vacunació. Molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia.
Si li sembla, comencem per AstraZeneca, el principal debat que hi ha damunt la taula sobre les vacunes. Quins són exactament els riscos d'aquest sèrum?
Bueno, en principi hi ha diversos riscos, hi ha efectes secundaris com altres vacunes. El que passa que ha desterrat una mica més la caixa dels trons en aquesta vacuna ha sigut la possibilitat de produir trombos i alguns d'ells mortals a gent relativament jove, no? I com sabeu, pues això podria passar a un cas cada milió de dosis posades.
I saben ja a aquesta hora per què es produeixen aquests trombos? És a dir, si hi ha alguna predisposició de la persona que es vacuna que pugui marcar, que pugui patir o no aquests trombos?
No, en principi una predisposició clara, no? Se sap què passa. En principi hi ha una producció d'agregats entre les plaquetes i els linfòcits, que són les cèl·lules que en principi estimulen al posar la vacuna, i això fa pues, una obstrucció d'alguna de les venes importants del cos, no? I això podria passar per a nivell cerebral o a nivell de les diferents vísceres, pulmó, melsa, etc. Però no sabem en quines persones en principi podria ser més freqüent o no. Sí que per lògica, pues, altres situacions que poden induir a la formació de trombos, com és prendre segons quins medicaments, els anticonceptius, per exemple, o gent que ja ha patit alguna trombosi prèviament, pues, aquesta gent està probablement més exposada i la freqüència seria algo superior.
De fet, els quadres que hem vist aquest cap de setmana apunten clarament a que quan la persona és més jove, més incidència té, no?, aquesta trombosi.
Es dona en gent més jove que en gent més gran, sí. Però ja, perquè la resposta és superior, a la resposta que dona el cos a una vacuna a la gent jove. De fet, a les reaccions que no tenen a veure amb els trombos, com la febre, el dolor, el malestar, mal de cap, se sap que és alguna més alta amb gent més jove perquè probablement el sistema immunitari reacciona d'una manera més potent.
Val, és a dir, és el propi cos que lluita contra aquest agent, per dir-ho d'alguna manera estrany que té, i en aquesta lluita doncs es produeixen altres efectes secundaris i també, en aquest cas, aquest de la trombosi. Seria això?
Exacte. Sempre els efectes secundaris d'una vacuna pues, estan liderats per la resposta immune que fa l'organisme, no? Sempre inferior a la resposta immune que fa la malaltia. O sigui que, en principi, el que han fet els anglesos, per exemple, ara, és fer unes gràfiques fantàstiques que va publicar abans d'ahir El País i també han publicat ells a les pàgines oficials angleses del Departament de Salut, de que comparen la possibilitat d'una persona de la mateixa edat que pot fer un trombo, per exemple, per tots els 30 anys, per tots els 40, en principi miren la possibilitat que el seu propi sistema immune al davant de la malaltia salvatge, la malaltia natural, pugui acabar amb un ingrés a UCI o una mort, en principi que seria el més greu, i és molt superior a la producció de trombos per la vacuna.
Ara el debat, de moment s'ha decidit mantenir-ho en aquesta franja d'edat dels 60 als 69 anys, aquesta vacunació amb AstraZeneca, però el debat és què fem totes aquelles persones més joves a les quals se'ls va donar ja una primera dosi d'AstraZeneca perquè eren població, diguéssim, serveis essencials, no? Seria adequat no donar-los una segona dosi, com ha plantejat el Ministeri de Sanitat, o fins i tot donar-li una segona dosi d'un altre vaccí?
Bueno, encara no està decidit d'entrada. Sí que d'entrada per prudència es diu que s'esperarà i es veurà què es fa. En principi que hi haurien quatre situacions, no? Per mi la més lògica seria donar la segona dosi, no? Com estan dient alguns experts. Ara, i per exemple, va fer una entrevista important a Antena 3 amb el doctor Federico Martinón, que és un expert en vacunes aquí espanyol, de Galícia, i jo crec que penso com ell, no? D'alguna manera, d'entrada, la possibilitat de tenir un trombo si no l'has tingut a la primera dosi és molt més baixa. Això d'entrada. Després, la possibilitat de tenir un trombo, l'has tingut o no, la incidència és la que hem dit, un cas per un millor, un trombo que podria ocasionar la mort, el trombo és algo més freqüent. I probablement pues, la majoria d'experts diuen que posar una segona dosi seria el més raonable. Serà d'aquí, serà cada 3 mesos, però per ara això no es contempla enlloc, ho estan estudiant i ens ho diran. Però bé, jo personalment seria l'opció més factible. Hi ha una segona opció que han pres els francesos, el govern francès, que és donar una segona dosi d'una altra casa, no? Com d'una RNA messenger, Moderna, Pfizer o quan arribi CureVac, que a finals de maig, juny, pues, una vacuna a Alemanya, que en principi pues, serà la tercera vacuna més gran i missatger. Això, en teoria, es podria fer, però no està aprovat. O sigui, no hi ha cap estudi en aquests moments publicat que digui que una segona dosi d'una vacuna diferent, d'una empresa diferent, d'una tecnologia diferent, pugui augmentar la resposta immunitària després de la primera dosi que s'ha fet amb una altra marca, amb la qual això no hi ha cap dada que ens ho refrendi. Sí que hi ha estudis fets, perquè en aquest cas normalment no es fan estudis amb vacunes d'empreses diferents, però en aquest cas sí que hi ha estudis en marxa, que tindrem els resultats d'aquí unes setmanes, no sé si mesos, perquè ja es preveia que l'abastament de les vacunes en principi seria complicat, o almenys no s'arribaria a poder-ne fabricar per tot el món, i una de les coses que els treballs que hi ha d'investigació és l'estudi de la intercanviabilitat de diferents marques farmacèutiques. Això no es fa mai, però en aquest cas està en marxa i ens ho diran en breu, suposo, si això es pot fer o no es pot fer. D'entrada no hi ha cap evidència científica. La tercera opció seria, en principi, no donar una segona dosi, quedar-se amb la protecció de la primera, que sabem tots que a partir dels 3 mesos en cas de AstraZeneca va disminuint la protecció, amb la qual ens quedaríem amb una protecció molt menor, perquè va disminuint, amb la qual aquesta seria una opció com bastant dolenta per el que jo penso. I la quarta opció seria, pues, com si no hagués posat AstraZeneca, i posar una pauta completa amb qualsevol de les altres vacunes. Per exemple, doncs amb un RNA messenger, doncs es pot, d'alguna manera, doncs donar dos dosis, com s'està donant tothom, i està. Aquesta última és impossible en aquests moments perquè no hi ha prou vacuna per fer això, amb la qual aquestes serien les quatre opcions que podrien haver-hi. Per mi, la que s'hauria de fer, i no sé si acabarem així o els experts acabaran decidint-ho així, és posar una segona dosi AstraZeneca al cap de 3 minuts.
Demà ha d'arribar la primera contingència de Janssen a Espanya, a Catalunya. En aquest cas, una de les particularitats d'aquesta vacuna és això de que amb una sola dosi ho tindríem fet, per dir-ho d'alguna manera. Quina importància tindrà el fet de que arribi aquesta vacuna de Janssen?
Bueno, moltíssima, perquè en principi és el doble de capacitat de vacunació, perquè és una sola dosi, és a dir, amb una sola dosi que es vacuna. En principi aquesta és la gran avantatge d'aquesta vacuna. Però no oblidem que aquesta vacuna és pràcticament idèntica, no idèntica, però molt similar a la vacuna d'AstraZeneca. Porta un vector que és l'adenovirus i a dins el material de DNA, amb el qual els efectes secundaris de Janssen, o de Johnson & Johnson, que és la filial de Johnson & Johnson, Janssen, en principi pues, podrien ser similars, poder no tan freqüents, però poden ser similars. De fet, als Estats Units ja s'estan estudiant 4 casos de trombos amb gent que és on s'ha donat més aquesta vacuna, és una vacuna americana, en principi que s'ha donat més i estan estudiant la possibilitat de trombos a la vacuna de Janssen, que és la filial de Johnson & Johnson. Molt menys freqüents, eh? En principi elles parlen d'un cas per cada 4 o 5 milions de dosis de vacunes, encara seria molt menys freqüents que AstraZeneca, però bueno, que en el fons són vacunes similars.
En el cas de Pfizer i de Moderna no hi ha aquests efectes de trombos en la gent jove, per tant podria ser on agafar-nos, diguéssim?
Que jo sàpiga que no estan publicats en principi casos de trombos greus a Moderna o Pfizer, que són les de RNA messenger.
Per tant, ens hauríem d'agafar aquestes. Doctor Pineda, moltes gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Adéu, bon dia.
Igualment, adéu.